Al matí amb Raquel Garcia.
Doncs, com dèiem, gràcies doncs, a aquests avanços tecnològics, però també als avanços doncs, a mèdics, a la major qualitat de vida, afortunadament vivim més anys i ara el repte doncs, és viure millor els anys que ens queden. A societats avançades aquest fenomen és imparable i tindrà un impacte, de fet ja el té, podríem dir, indubtable, i també doncs, anirà modelant el tipus de societat en què viurem i plantejarà tot un seguit de reptes en matèria econòmica, social, i nosaltres ara doncs, precisament volem conversar sobre aquest escenari i conèixer també què és el campus de Ciències de la Vida i de la Salut i els diversos projectes que s'impulsen per fer-los realitat. Per això, saludem al Pol Gibert, primer tinent d'alcaldessa i representant de l'Ajuntament de Sabadell, al campus de Ciències de la Vida i de Salut de Sabadell. Bon dia.
Molt bon dia.
Què és el campus de Ciències de la Vida i la Salut? Perquè suposo que tots els sabadellencs més o menys tenim la idea que es farà una escola d'infermeria, que hi ha l'art tèxtil, però quin és l'objectiu, el repte, no, d'aquesta proposta?
Aquesta és la part clàssica, diguem, un campus tradicional, es fa a la facultat, on hi ha uns graus, no, això tothom ho coneix, no? Però volem fer una cosa que vagi més enllà d'això, de l'aspecte tradicional, on sigui un lloc on s'hi trobin diferents actors que treballen en altres aspectes de la salut i de la vida, com és, evidentment, doncs, l'envelliment actiu, no? I volem que sigui un punt de trobada també d'empreses, d'altres sectors, investigadors, que s'han doncs, desenvolupant aquest tipus de projectes. Volem que sigui això doncs, un hub, un punt de trobada de molts sectors diferents que es fugi una mica de la formació clàssica, que evidentment és molt important, perquè vagi més enllà.
Per què és important aquest treball en xarxa? Quines entitats també, quines institucions formaran part? No sé quins els objectius que us heu marcat, no? A l'hora d'assolir aquesta filosofia, no? Que ens expliques?
Doncs ja inicialment vam començar a ensenyar la poteta, diguem, amb alguns actors que no són clàssics en aquest sector, no? Vam incorporar, doncs, evidentment, l'Autònoma com a centre de formació específica, no? Sí. També l'ESDI, que té una part de formació arreglada, però també una visió del disseny molt important per adaptar, doncs, amb aquesta tercera edat, en aquest cas, no? I també altres actors, com és el Taulí, que toca, diguem, des de molts aspectes, no?, a l'envelliment, no? Amb la qual ja vam començar a fomentar aquest campus amb una visió ja cap al futur, no clàssica, i és el que volem, doncs, que amb aquest desenvolupament que anem fent a poc desenvolupi i tingui una vida molt més enllà d'aquesta formació reglada clàssica.
Doncs vinga, anem a afegir a la conversa també doncs, altres dels protagonistes que de fet ja has citat doncs, a les institucions que representen. Saludem el Santiago Guerrero, és el delegat del rector per al campus de Sabadell de la UAB i també representant del CCUBSS. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, expliqui'ns com és, no? També doncs, la idea de formar part d'aquest grup, no? I amb quins projectes s'està treballant, no? Per intentar oferir doncs, aquesta formació que deia ara el regidor també de formació especialitzada, eh? Que és el que necessitem. Necessitem especialistes en un àmbit que jo crec que donarà moltes oportunitats.
Sí, efectivament. Quan en la comissió de formació d'aquest campus de Ciències de la Vida i de la Salut de Sabadell, aquestes institucions que ens vam trobar, és a dir, el Taulí, l'Ajuntament i l'ESDI i nosaltres, l'Autònoma, de seguida vam intentar trobar algun vector que permetés articular una oferta de formació. I de seguida ens vam posar d'acord en la qüestió de l'envelliment actiu, no? I jo crec que aquesta fira ho deixa molt clar, no? Que és la importància, no? És un àmbit en el que totes les institucions poden fer aportacions significatives i em sembla que hi ha un consens prou ampli en considerar que l'envelliment és un repte, i no només un repte, sinó
una
font d'oportunitats i de realitats econòmiques, molt, molt evident, no? Perquè, bueno, es tracta de que s'optimitzin les oportunitats de salut física, mental i social de la gent gran, no? Per participar activament en la societat, no? I no patir, evidentment, cap tipus de discriminació i gaudir d'una qualitat de vida bona i, evidentment, independent, clar.
Perquè també hem de dir que aquesta formació específica fins i tot ens hauria d'acompanyar al llarg de la vida.
No, és evident que els nostres estudiants dels graus ara, que la gent que ara té a partir de 18 anys, no? Ells, ja em sembla que tothom ho té molt clar, que hauran de formar-se tota la vida, perquè el món doncs, va canviant. De fet, tots ho hem anat fent.
Hi ha un ritme trepidant, eh? Abans sí. Estudiaves una carrera i era per tota la vida. Sí, ara necessites aquest reciclatge.
Saps? I aleshores, això d'una banda, no? I d'una altra és que senzillament quan et fas gran, quan et vas fent gran, no només pots continuar aprenent, sinó que a més segurament també és interessant poder tenir una part de formació actiu, de com a formador actiu a la gent més jove, no? A partir de l'experiència, etc. És a dir, que jo crec que hi ha moltes oportunitats formatives, tant com com per receptor de la formació com per proveïdor de la formació.
Que aquest punt és important, perquè moltes vegades o fins ara es tenia la idea que a determinada edat, no, ja ens havíem de jubilar, i en canvi s'ha de posar en valor aquesta expertesa, no, que té la nostra gent gran en un món que és veritat que és molt canviant, però que doncs, ells demostren, no, també doncs, aquest coneixement, aquesta trajectòria.
Sí, sí, jo crec que això, clar, jo vinc del món de la universitat, doncs segurament això és molt accentuat, no? És a dir, que si et dediques a, si et dediques a traduir Petrarca, és a dir, pues, precisament quan t'has de jubilar als 70 anys és quan millor ho fas, no? Potser si has de fer neurocirurgia, potser no, però potser pots assessorar a cirurgians joves. És a dir, és, jo crec que és una pena que es desaprofiti tot plegat, eh? És una pena.
Fins i tot en l'exemple que has posat de traduir a Petrarca, jo crec
una mica
que
exagerat,
fins i tot exagerat,
exagerat.
Però va bé, perquè jo crec que el repte és en totes les professions.
Sí, sí, clar, totes les professions.
Potser aquest professor haurà de vendre també doncs, a noves aplicacions per fer les traduccions, per compartir-les, per fer difusió, no? També dels seus coneixements. Afegim també a la conversa la Emma Lafoz, que ja és professora del Departament de Moda de l'ESDI i especialista en moda i diversitat. Bon dia, Emma.
Bon dia.
Explica'ns per què en el teu cas tu faràs una ponència aquesta tarda. A quina hora i una mica de què tractarà?
Bé, aquesta tarda estaré aquí fent una xerrada, no? I parlant sobre la importància en, o sigui, en el món de la moda a incloure el disseny inclusiu, no? També al final l'envelliment està marcat per uns prejudicis i aquests prejudicis clar, porten unes connotacions negatives que fan que la gent gran, no, li baixi l'autoestima. I com la moda ens pot ajudar, no, això, com ajuda a millorar l'autoestima. I també, doncs, al final, el disseny és una poderosa eina, una eina social que ens pot ajudar en tots els àmbits.
De fet, jo crec que el disseny, i sempre ho demostrem, al programa al matí, amb la col·laboració que fem a ESDI, com us reinventeu, els disqueu no només la part estètica, sinó també la funcionalitat, també, doncs, ara, com deies, aquest valor afegit, no, d'intentar guanyar autoestima, també la confiança, és molt important per la nostra gent gran. Són també, m'imagino, un gran potencial, no?, en quant a consumidors.
Totalment, és que al final és això, hem de buscar que la balança estigui equilibrada tant en la part estètica com en la part funcional. I com bé dius tu, són clients potencials, és un sector molt important, perquè al final moltes marques es volen dirigir a un públic més jove, però qui realment es deixa els diners i inverteix és gent més gran, no?, que aposta, doncs, potser més també per una moda més local.
I clar, també hem de canviar la mirada en que la gent gran d'ara no és igual que la gent d'abans, no? O ara penso, quan també es jubilin, tota la generació del baby boom, amb la seva formació, amb les seves, no, els seus aprenentatges, suposo que la moda també es va adaptant a aquests canvis socials i culturals.
Sí, totalment. O sigui, al final, clar, no podem entendre com anava, igual, de la mateixa manera com anava vestida una persona de 70 anys fa uns anys que una persona com de 70 anys com va ara, no?
La meva àvia sempre anava vestida de negre perquè era d'una generació i això en canvi avui dia, doncs, afortunadament ha canviat moltíssim i també tenen altres valors. Suposo que també aposten més per, doncs, això, optimitzar recursos per l'economia circular, per la sostenibilitat, no?
Sí, al final és algo que cada cop tenim més present i que hem de tenir en compte a l'hora de comprar, no?
Aquesta tarda faràs la ponència, 4:45 de la tarda. A qui creus que pot interessar?
Bé, jo crec que pot interessar a la gent gran, animo que vingui també gent més gran, perquè vull donar-los el meu punt de vista sobre moda inclusiva, vull ajudar, doncs, que apostin per la moda per millorar la seva salut mental, no?, aquest aspecte de l'autoestima. Però bé, també animo a qualsevol persona que vulgui saber més de la moda inclusiva en general.
Doncs, moltíssimes gràcies també per explicar-nos. Ara volia, doncs, afegir a la conversa al Pol i al Santiago, perquè ara quan parlàvem, per exemple, d'un fet, com ara ens explicava l'Emma, la moda ens pot ajudar, doncs, això, a guanyar aquesta autoestima, aquesta confiança també, que en el fons també, si parlem d'envelliment actiu, és necessari potenciar tots aquests valors per intentar que la nostra gent gran no sigui dependent o intentar retardar, no?, doncs, aquesta dependència.
Doncs,
Santiago.
Digues.
No, jo crec que la EMA posava sobre la taula un exemple molt concret i molt clar, no?, de com es pot treballar i afavorir aquest envelliment d'una manera normalitzada, al final. No passa que sembla que vagi a una nova fase en la qual, doncs, hi ha coses que no pots fer, no?, segurament. Això potser amb una visió, doncs, de fa anys, doncs, podria ser així, però actualment veiem gent gran, en teoria, que els diem grans, però que estan perfectament de salut, a nivell esportiu, no?, que són molt actius, que intel·lectualment tenen moltes inquietuds, amb el qual no els podem tractar com un paquet conjunt, que tots són iguals, no? Jo crec que això també, doncs, es mereixen tenir un tractament, doncs, com es mereixen, com a persones que són i que tenen molts drets, doncs, acumulats al llarg de la vida i molta experiència, no? Que a vegades, doncs, la gent gran ha tingut èpoques de la vida en les quals s'han com relegat, com, bueno, doncs ja està, no? Deu acabar la vostra vida de manera tranquil·la i ja està, no? I crec que perdem un gran valor. La gent gran té molta experiència acumulada, molts coneixements acumulats, no? I que s'han de posar sobre la taula, també. No fer-ho, diguem, des d'aquest paternalisme del fem per vosaltres, no? No, ho fem amb vosaltres perquè tingueu una independència fins al final dels vostres dies, no? I això passa per molts fets, des de doncs, viatges que abans organitzaven com molt controladets, no?, perquè no els hi passi res a la gent gran que enviem a no sé on. Ara no són així, són viatges que són absolutament independents, que poden on volen, poden escollir el que vulguin, no? Doncs això va evolucionant també, no? O pisos que abans fèiem, doncs, molt tutelats, molt acompanyats, quasi residències, no? I ara són pisos en els quals es comparteixen amb altra gent, doncs, un espai vital, no? I són independents absolutament, però tenen un acompanyament, però ja falta alguna cosa concreta, no? Això ha de canviar molt, i el campus el que vol ser és un lloc on es pugui debatre que totes aquestes línies de futur, no?, i es puguin donar solucions també.
Ens agrada això, no parlar de problemes, reptes i de forma negativa. Jo crec que en molts àmbits de la vida hauríem de començar a canviar aquesta mirada, empoderar-nos més, tenir una visió més positiva, que evidentment aquestes dificultats i els problemes hi són, i a nivell econòmic, i la incertesa del moment present que vivim també a vegades ens fa la vida molt difícil, però sí que, doncs, com avui estem demostrant, doncs, hi ha tota aquesta oportunitat, aquesta riquesa que també s'ha de posar en valor. Santiago, en aquest sentit, que ara parlàvem, aquest envelliment actiu és necessari precisament per això, no? Per també, doncs, per tenir-ho clar, no només en aquest campus, amb tots aquests projectes que fareu, sinó també, fins i tot, per les polítiques, no?, que han de venir també a nivell d'educació, però també d'habitatge. Ara parlava amb Pol, nosaltres ara de seguida coneixerem un projecte de cohabitatge, també per la nostra gent gran, que no és una alternativa a les residències, però és també una opció que fins ara no es tenia en compte.
Sí, sí, efectivament. Jo crec que és un repte que té la societat, perquè tota la societat, especialment l'europea, sí, però tot el món en general. És a dir, jo crec que, potser perquè sóc economista, però tenir tota aquesta massa de persones que en diem jubilats o vells, no?, que, bueno, de vegades estem parlant de persones de 60 anys, no?
I que, escolta, tots arribarem, però és com...
Bé, alguns ja hi hem passat aquesta franja.
Esperem arribar-hi.
Esperem, exacte.
Clar, és a dir, tenir tota aquesta massa de persones que estan capacitades, que estan perfectament o estan molt bé físicament, i tenir-les apartades de la societat sense contribuir, jo crec que això és que senzillament des d'un punt de vista econòmic no té molt de sentit. Bueno, no té cap de sentit.
Res.
No té cap de sentit. I per tant, jo crec que aquí potser és el repte que tenim com a, sobretot les institucions, no?
Sí.
Per com fer entrar tot aquest coneixement, tota aquesta energia que té tota aquesta gent, com fer-lo entrar encara en la societat. Nosaltres ara, com a exemple,
sí,
estem organitzant unes conferències al campus de Sabadell que es diuen Europa, una cruïlla històrica. Mireu quin tema, vull dir, un tema que es parla de geopolítica, de demografia, etc. I s'han matriculat 100 persones grans. Hem hagut de posar números clausos perquè no tenim aules més grans. Només dic això, és a dir, i eren de pagament. Pagament petit, però de pagament, d'un projecte que té l'autònoma que es diu Universitat a l'Abast, no? Clar, tota aquella energia que veus allà, que d'aquesta gent que en diem gent gran, però que en realitat són persones que tenen des de 60 fins a 75 o 80 anys, no?, que estan interessadíssimes, que estan informadíssimes, que fan unes preguntes que els propis conferenciants queden sorpresos de les preguntes del nivell, pensen... Jo que assisteixo a les conferències i penso, ostres, com és possible que com a societat ens permetem tenir tota aquesta massa de gent i li diem jubilada, diguéssim, apartada i no aprofitada. No és fàcil aprofitar això també, perquè és complicat, però jo crec que hauríem de ser capaços de generar, d'aprofitar aquesta energia. Em sembla, potser perquè m'hi acosto jo a aquesta edat, vull dir... Pues ja m'estic interessat.
Patins, la vida passa molt ràpid.
Empatitzo ràpid, eh? Empatitzo ràpid, jo. Empatitzo ràpid. Però penso que l'hauríem d'aprofitar, no? No, no podem per... No podem perdre aquesta energia, aquesta experiència, no la podem perdre.
Per això ens agrada doncs, també aquesta fira que posa en valor això, el teixit, els professionals, les iniciatives, els recursos i sobretot doncs, adreçada als més joves, dels sèniors, als que tenen 55 anys perquè hem de fer els deures ja, per arribar doncs, a aquest envelliment de forma saludable. Moltíssimes gràcies a tots tres per fer-nos aquesta radiografia. Esperem que els nostres oients, això també, mica en mica vagin canviant la seva percepció i pensar en oportunitats més que en entrebancs o reptes. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.